Pedro Sánchez confirma que es vol reunir amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. En Joan Bota.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia que es reunirà amb Puigdemont i Junqueras com a renovats líders de Junts i Esquerra. Sánchez ho ha confirmat després d'un últim Consell de Ministres d'aquest 2024 centrat en l'economia. Anem a Madrid, Toni Fortesa i Paula Brujats.
Pedro Sánchez assegura que no té inconvenient a reunir-se amb Carles Puigdemont, una trobada que s'emmarcaria en la normalització de les relacions institucionals, fruit de la bona política de cohesió territorial que ha portat a terme el govern. Segons el líder del PSOE, ha donat als dos líders independentistes per amnistiats políticament.
Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Socis de la investidura i per desencallar acords pendents, el govern espanyol ha aprovat un nou impost a les energètiques pactat amb Esquerra. També s'amplia 6 mesos més la gratuïtat del transport públic, com volia Podem, i s'ha desclassificat documents dels atemptats de Barcelona i Cambrils que demanava Junts.
A Catalunya, el president Salvador Illa també tanca l'any amb la mirada posada als seus socis d'investidura pendent de la negociació dels pressupostos pel 2025. Anem al Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Sí, bon dia. El president Illa vol uns nous pressupostos. Als seus socis d'investidura els assegura que el seu executiu no s'aixecarà en cap moment de la taula de negociació, però també avisa que les converses s'han de fer sense pressa i que, mentrestant, es continuaran prenent decisions. El cap de l'executiu català ha comparegut avui en roda de premsa a Palau per fer balanç als 4 mesos del seu govern. Han servit, ha assegurat, per assentar la nova etapa a Catalunya.
Un últim consell executiu de l'any en què el govern ha confirmat que perdonarà als ajuntaments les multes per incomplir les restriccions de la sequera. Com es justifica la mesura, Montse Poblet?
El govern no creu que les sancions que va crear l'executiu de Pere Aragonès ajudin a arreglar el problema. Consideren que el fet que 705 municipis hagin demanat ajuts per renovar i millorar les xarxes de distribució és la prova que hi ha voluntat de buscar solucions i que, si fins ara no s'havia fet, era perquè no es disposava de prou recursos.
La justícia desestima per ara totes les querelles presentades contra el president valencià Carlos Mazón per la gestió de la Dana. Amb quins arguments, Maria Núria Rebelle?
Doncs diu la sala de l'alt tribunal valencià que no hi ha indicis criminals prou sòlids contra ell, que és aforat perquè és el president de la Generalitat Valenciana. Els magistrats, però, insten els denunciants a acudir a la justícia ordinària perquè d'aquesta manera també es puguin investigar les altres persones denunciades i que no són aforades.
I notícia de les que afecten la butxaca. Passat festes, les transferències bancàries instantànies baixaran molt de cost o directament seran gratuïtes. Per què, Pilar García?
Doncs perquè, d'acord amb una normativa comunitària, la comissió de les transferències immediates haurà de ser la mateixa que les ordinàries i en molts casos és zero. Amb aquesta mesura, la Unió Europea vol agilitzar els pagaments a les empreses.
Tot això us ho expliquem al dia. Ara us sentíeu que el Matí de Catalunya Ràdio ha celebrat el Nadal amb els oients en un programa especial al Teatre Coliseu.
Què tal? Bon dia, com esteu? Ara. Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio, en aquest especial Nadal. Un aplaudiment més fort.
Ha estat un programa ple de música i de cares conegudes en què Ricard Ostrell ha estat acompanyat de gairebé 1.500 oients. I els esports, quan faltin 20 minuts per les 3, avui amb un ull posat a la gespa i l'altre als jutjats, Marcos García.
Doncs sí, el Barça té avui vista al jutjat mercantil 10 de Barcelona per mantenir inscrit a la Lliga Dani Olmo. En Salmurri en té totes les dades. Repassarem amb la Montse Mir com queda la Lliga després de la darrera jornada de l'any. En bàsquet farem els números amb l'Ernest Macià dels equips catalans per classificar-se per a la Copa i de cara al Dakar, com sempre, amb el Damià Aguilar. Bones notícies per l'Edgar Canet, debutarà amb KTM, i us presentarem Pau Navarro.
Avui l'equip viari amb la mirada posada sobretot als trens, Joan García.
Sí, perquè a la línia del Maresme de Rodalies hi ha retards perquè un plàstic de grans dimensions a les vies entre el Clat i Badalona fa que s'hagi de circular per via única. Pel que fa a les carreteres, les retencions més importants són d'entrada a Barcelona, a la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma i a la zona franca, a la ronda de dalt de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i de sortida a Horta, i també a la C33 a Montcada.
I ara temps pel temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Què ha de passar aquest Nadal, Francesc Mauri?
Doncs bona tarda. Ha de passar que el temps serà tranquil a partir del dia Nadal, Sant Esteban, dies posteriors, i parlarem de l'anticicló. Parlarem de boira persistent a Ponent i de sol a gran part de Catalunya. A Ponent, amb la boira, fred, fred viu. Per tant, un Nadal i un Sant Esteve gèlids en aquests sectors. I, en canvi, a la resta del país, amb el sol bonança de dia, però fred marcat durant les nits. Tot això, però, arribarà el dia de Nadal. De moment, avui, falten dos dies, el vent protagonista, fort, especialment temporal de vent als dos extrems de Catalunya, ratxes que s'han produït de 100 a 150 per hora, i de moment neu a punts del Pirineu, sobretot vessant nord i zona occidental, que anirà a menys en les pròximes 24 hores sense desaparèixer del tot.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. Del dia en què hem sentit a Pedro Sánchez assegurant que no té cap problema per reunir-se amb Carles Puigdemont i amb Oriol Junqueras. Després de l'últim Consell de Ministres de l'any, el líder del PSOE i el president del govern espanyol ha donat als dos líders independentistes per amnistiats políticament i ha assegurat que el seu govern ha passat pàgina del 2017. Anem al Palau de la Moncloa. Toni Fortesa.
El president del govern espanyol ha assegurat que la seva política de cohesió territorial ha donat fruits i que, per tant, no té cap problema en reunir-se amb els líders independentistes.
Este gobierno, creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. Y, por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Pedro Sánchez ha tret pit de la política territorial del govern progressista després del procés independentista el 2017 a Catalunya i ha assegurat que l'amnistia ja s'aplica a efectes pràctics.
Entendemos que l'amnistia se produce en el momento en el que ya está avalada por las Cortes Generales. Ahora, bueno, pues legítimamente hay instituciones que han planteado sus recursos ante el Constitucional, que tendrá que resolver, pero a efectos políticos, digamos, esa amnistía ya se aplica, hasta incluso se está aplicando por parte del Partido Popular, que ya, insisto, vuelve a votar conjuntamente y sacar pecho de esos votos con Junts per Catalunya.
Precisament el president espanyol feia referència a Junts, en PP i Vox volen presentar una moció de censura de forma conjunta i que el PP treu pit d'aquest consens. Segons Sánchez, això és un símbol de normalització política i, per tant, un èxit de l'amnistia.
Doncs aquest és el relat polític d'un dia en què el Consell de Ministres ha estat bàsicament econòmic. La fragilitat política de Pedro Sánchez l'obliga a fer gestos per acontentar els socis d'investidura i en aquest Consell de Ministres s'ha aprovat un seguit de mesures per l'any que ve, entre les quals hi ha l'impost a les energètiques, pactat amb Esquerra i Podem, amb les bonificacions a l'energia verda que vol Junts. Es mantindrà 6 mesos la rebaixa al transport públic com volia Podem i les pensions pujaran un 2,8%. Mantenim la connexió a Madrid ara amb la Paula Bruixats.
Sí, bon dia. Pedro Sánchez tanca l'any amb un nou joc d'equilibris per intentar reconduir les relacions amb tots els socis. Picada d'ullet avui per a tothom. S'ha prorrogat fins al juny la gratuïtat del transport públic i s'ha ampliat un any més la prohibició de desnonar famílies vulnerables, que eren dues de les exigències de Podem. I després d'una negociació agònica, el Consell de Ministres ha aprovat també un nou impost a les energètiques, que contempla, com deies, bonificacions per les que fan inversions verdes, és a dir, pràcticament totes. El govern espanyol ha trobat aquesta fórmula per convèncer tant Esquerra i Bildu com a Junts i el PNB.
Lo que hacemos es cumplir con nuestros compromisos con las distintas formaciones políticas en la medida en la que lo que estamos haciendo es establecer este impuesto para el año 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética.
La continuïtat d'aquest impost haurà de passar pel Congrés i Junts, el PNB i el PP el podran tombar fent pinça, com ja van fer la setmana passada. Per la debilitat de la majoria parlamentària, avui Sánchez ha renunciat a aprovar la pujada del dièsel que s'ha d'equiparar a la gasolina per exigència d'Europa abans del març i ha avisat el president espanyol que ho ha minimitzat i ha restat importància.
¿Y habrá momentos en los que perdamos también en el Parlamento? Pues como pierde cualquier gobierno de coalición con minoría parlamentaria en toda Europa. Lo importante es el balance, son los avances que se han logrado y los retrocesos que se han evitado.
El govern espanyol també ha aprovat a pujar les pensions un 2,8% l'any que ve i ha aprovat la creació del registre únic per regular els lloguers de temporada. El que desapareix finalment a final d'any és la rebaixa del 2% a l'IVA dels aliments bàsics, i el Consell de Ministres també ha desencallat un dels principals acords pendents amb Junts, que és la desclassificació dels documents dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost.
Això és el que ha passat avui a Madrid. Mentrestant, a Catalunya, i en una situació similar a la de Pedro Sánchez, el president Salvador Illa afronta la negociació pels nous pressupostos sense pressa. Illa manté que vol uns nous comptes, però també reitera que, mentrestant, el govern continuarà prenent decisions. El cap de l'executiu ha comparegut avui en roda de premsa per fer balanç dels 4 mesos del seu executiu després de l'última reunió d'aquest any. Anem ara al Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
El president de la Generalitat ha hagut de situar el punt d'arrencada del nou curs polític del 2025 mirant els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Un dels objectius que manté és aconseguir un acord per uns nous pressupostos. No serà pel govern que no n'hi hagi insistit. Ara bé, també ha volgut evitar la pressió, assegurant que no hi ha pressa, però mentrestant també els ha avisat que el govern continuarà governant.
No ens aixecarem de cap taula i ens reunirem i tindrem una actitud de generositat per arribar a acords, sense urgències, amb calma, sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara, governarem. Com? Amb els instruments que tenim.
I anunciar que al gener la consellera Romero obrirà una nova ronda de converses amb tots els grups polítics. Aquí el president Illa els ha reclamat estar a l'alçada, obrint-se també a arribar a acords amb la resta de partits, menys amb l'extrema dreta, amb Junts, amb qui plana l'incertesa de si es reunirà amb el seu líder Carles Puigdemont. Avui no ho ha tornat a descartar.
No descarto ni dic res. Dic, si es produeixen novetats en aquest sentit, vostès en seran coneixent.
El cap de l'executiu català ha sortit avui en roda de premsa a Palau, en què ha aprofitat per fer balanç els seus 4 mesos de govern, que han servit, entre d'altres, per aferrar segur el nou cicle polític.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa? Que han volgut els catalans i les catalanes.
Avui ha presidit l'última reunió del Consell de Govern abans d'acabar l'any, que ha aprovat el nou pla de l'executiu, que inclou el compliment del 45% dels acords d'investidura durant el 2025, també el finançament singular.
I de la reunió d'avui del govern també n'ha sortit una mesura que fa que els ajuntaments que gasten més aigua de la permesa per la sequera ja puguin estar més tranquils. I és que el govern ha derogat les multes per consums excessius d'aigua que va crear l'executiu de Pere Aragonès. La 30ena de municipis que ja han pagat poden presentar recurs i se'ls tornaran els diners, Montse Poblet.
El president Salvador Illa ha justificat la supressió de les multes pel fet que els ajuntaments ja estan prenent mesures per renovar i millorar les xarxes de distribució de l'aigua, que és el principal motiu pel qual es gasta més del permès. Un total de 705 municipis han demanat els ajuts de l'ACA per fer aquestes obres.
La qüestió de que no resolguessin els excessos de consum no era per una voluntat manifesta d'incomplir la llei, sinó per una impossibilitat d'incomplir la llei per manca de recursos per poder fer les inversions que havien de fer. I la solució no és anar posant multes. La solució és posar recursos i donar el suport tècnic als ajuntaments perquè ho puguin resoldre. I quan ho fem, ho resolen. Això és el que hem fet. És bastant de sentit comú.
A més, des de finals de l'any passat s'han multiplicat per 5 els municipis que tenen ordenances d'estalvi d'aigua. El desembre del 23 eren 57 i ara ja n'hi ha 315 amb normatives d'aquest tipus aprovades. Malgrat la supressió de les multes, el govern subratlla que la sequera no s'ha acabat. Estem molt millor que ara fa un any, però les reserves estan lluny de cobrir tot el que necessitem. Els embassaments de les conques internes tenen ara el doble d'aigua que fa 12 mesos. Estan gairebé al 34%. Tot i això, 396 municipis, els que depenen del sistema Ter Llobregat, continuen en alerta per sequera. N'hi ha 130 en excepcionalitat i 16 en emergència.
I encara parlant d'aigua, la plataforma Manifest del Gran Urgell, que agrupa afectats pel tancament del canal d'Urgell l'estiu de l'any passat per la sequera, alerta que a dia d'avui encara hi ha 1.300 sol·licituds d'ajudes sense resposta. En paral·lel, les primeres reclamacions que van presentar pagesos que van quedar exclosos de les indemnitzacions estan a punt d'arribar a judici. Lleida, Estela Busoms.
La primavera de l'any passat, la situació de sequera extrema va forçar una situació mai vista. Per primera vegada en 160 anys, el canal d'Urgell va tancar per falta d'aigua. Els productors de cereal i farratges van sacrificar la collita per salvar la fruita i es van presentar unes 12.000 peticions d'indemnització. El procés, però, encara no s'ha tancat. Segons el col·lectiu Manifest del Gran Urgell, 1.300 continuen pendents. Hi ha regants sense resposta i n'hi ha que han quedat exclosos per uns condicionants que consideren injustos. Per exemple, un pagès que no va cobrar perquè ja havia plantat blat de moro quan es va tancar el canal. Va portar el cas als jutjats i la vista s'ha fixat per el 27 de febrer. El portaveu de la plataforma, Jaume Parera, confia que abans es pugui arribar a un acord.
I crec que és una data important a la qual nosaltres mai hauríem volgut arribar i esperem que no s'hi arribi. I el que fem aquí és animar totes les parts, que és l'administració, la Comunitat General de Regants, que s'impliquin una mica i que se solucioni aquest problema. No hi ha dret a que hi hagi gent que després d'un any i 8 mesos encara no hagin cobrat.
La situació actualment és del tot diferent. El pantà de Rialp, que alimenta el canal d'Urgell, està molt ple, supera el 83% de la capacitat i el rec a partir de la primavera no perilla.
Ara és 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes i les circumstàncies de la mort d'un nadó localitzat ahir a la nit en un contenidor d'escombraries a la població de Cubelles, al Garraf. Maria Núria Rebellé.
La policia va rebre l'avís a les 11 de la nit. Es va mobilitzar una unitat del sistema d'emergències mèdiques que només va poder confirmar la mort de la criatura. A l'espera de saber els resultats de l'autòpsia, que ha de determinar si es tracta o no d'una mort homicida, s'ha fet càrrec del cas la unitat dedicada a aquest tipus de delictes. El jutge ha dictat el secret de les actuacions.
I Maria Núria, el Tribunal Superior de Justícia de València no ha admès a tràmit cap de les 3 querelles i 4 denúncies presentades contra el president de la comunitat, Carlos Mazón, per la seva gestió de la Dana. La sala, Maria Núria, no veu prou indicis sòlids contra ell i insta els denunciants a acudir a la justícia ordinària.
Els magistrats, deia, s'agafen a la doctrina del Suprem sobre forats per passar la pilota a un jutjat d'instrucció on ara hauran d'acudir els denunciants. Afirmen que no són insensibles a la tragèdia esdevinguda, però consideren que els passos processals a fer són primer una investigació dels fets i, si hi ha proves contra Mazón, tornar a l'alt tribunal valencià. Recorden, a més, que a banda de Mazón les querelles van en contra d'altres persones que no són aforades i l'alt tribunal valencià només podria investigar el president de la Generalitat. La Fiscalia avala la presentació de les querelles que veuen desatenció dels seus deures per part dels màxims responsables de govern de la comunitat autònoma que en molts moments van reaccionar de manera aliena al que estava passant. Oficialment, a causa de la Dana, han mort més de 200 persones.
Ara farem una pausa per la publicitat, serà 1 minut i mig, i a la tornada us explicarem com ens afectarà a tots plegats la possible fusió entre Honda i Nissan.
Catalunya migdia.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360. L'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports. Generalitat de Catalunya.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Catalunya migdia.
Continuem, anem cap al Japó, perquè Honda i Nissan obriran negociacions per fusionar-se i crear el tercer grup automobilístic mundial. I, de fet, Mitsubishi, que té Nissan com a principal accionista, s'hi podria afegir. La intenció és reforçar la seva posició al mercat del vehicle elèctric, dominat pels grups nord-americans, amb Tesla al capdavant, i també pels xinesos. Però posem context a aquesta operació per saber com s'ha precipitat, la Ortega.
Doncs hi conflueixen diversos factors. D'una banda, el fet que tant Nissan com Honda perden mercat a la Xina davant la competència de firmes locals més barates. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Toni Fuentes, director del portal Cotxe Global.
La feblesa dels mateixos fabricants davant les fortes inversions que han de fer, la competència dels fabricants xinesos, que són molt agressius i s'ho estan menjant tot, i especialment estan fent fora del mercat xinès a marques de fora.
I també hi té a veure l'aparició d'un tercer actor, el fabricant taiwanès d'electrònica Foxconn, que fa l'iPhone i altres productes d'Apple, interessat a comprar accions de Nissan per entrar al mercat automobilístic i vendre entre 4 i 5 milions de vehicles anuals. Això hauria provocat la reacció fins i tot del govern japonès a favor de la fusió.
I deixem els cotxes, parlem de la butxaca, perquè les transferències bancàries instantànies entre comptes de diferents entitats seran gratuïtes o tindran un cost molt més baix que ara a partir del 9 de gener. Una nova normativa europea obliga els bancs a eliminar-ne la comissió addicional i aplicar la mateixa que en una transferència convencional, que és molt més baixa o, tot sovint, zero, Pilar García.
Les transferències instantànies permeten enviar diners d'un compte bancari a un altre, d'una entitat diferent, en menys de 10 segons durant tots els dies de l'any. Ara la majoria de bancs cobren comissions entre 1 i 12 euros. Segons Isabel Pons, coordinadora de l'Associació d'Usuaris de Bancs i Caixes, Bizum ha demostrat que es poden fer operacions immediates sense comissions.
És un avanç important en un moment en el que la digitalització és molt important i entenem que hi ha aplicacions creades per la banca, com és el Bizum, que és automàtic, és instantani, això s'hauria de traslladar a les transferències i que les transferències tinguessin aquesta gratuïtat.
Amb aquesta mesura, la Unió Europea busca agilitzar els pagaments a les empreses, sobretot les més petites, i impulsar les finances digitals.
De la crònica internacional, l'extrema dreta alemanya mira d'extreure el màxim rèdit de l'atemptat de Magdeburg, al nord-est del país, amb una convocatòria aquesta tarda a la ciutat. En paral·lel, al mercat de Nadal, on es va produir l'atac, la societat civil farà una cadena humana per visibilitzar el cordó sanitari contra els discursos d'odi. La investigació judicial posa l'accent en els errors de seguretat. Enviat especial a Magdeburg, Vicent Mifsud.
Bon dia. L'atropellament massiu de Magdeburg està polaritzant la política alemanya a dos mesos de les eleccions. L'extrema dreta, l'AfD, en vol treure profit de les deficiències en la seguretat, malgrat que l'atacant, un refugiat saudita de 50 anys, era contrari a l'islam i mantenia posicions justament d'extrema dreta. Aquesta tarda, l'AfD ha convocat una manifestació a la catedral de Magdeburg, on participaran la portaveu federal del partit. A la mateixa hora, a les 5, diverses associacions cíviques han convocat també una cadena humana en defensa de la convivència i contra el discurs d'odi, un missatge al que s'ha unit l'alcaldessa de Magdeburg. La cadena humana la faran pel perímetre del mercat de Nadal on va tindre lloc l'atemptat, un mercat que ja no reobrirà i es desmuntarà el dia 27. A la zona, que ja no està precintada, hi ha un important desplegament policial. Enmig de les crítiques a la gestió d'aquest cas per no haver atès les alertes sobre la perillositat de l'atacant, com les que arribaven de l'Aràbia Saudita, la ministra de l'Interior ha proposat a l'oposició una reforma exprés de la llei de seguretat. Vol reforçar la policia federal i augmentar els controls biomètrics de sospitosos per garantir-ne el control.
I d'Europa a Amèrica, perquè el pròxim president dels Estats Units, Donald Trump, torna a desafiar els seus veïns i l'ordre internacional, reclamant que el canal de Panamà torni a mans nord-americanes. Aquesta infraestructura vital pel comerç marítim regional pertany al país centreamericà des dels anys 90, però ara Trump al·lega que els vaixells dels Estats Units han de pagar massa, diu, per utilitzar-lo, i no és el primer cop que Trump parla d'annexionar-se territoris, Cèlia Cernadas.
Efectivament, comencem pel canal de Panamà, que es va inaugurar fa més d'un segle, que el van construir, de fet, als Estats Units i que el van administrar durant dècades. Però els dos països van començar a negociar als 70 i el canal es va traspassar oficialment a Panamà al 1999. Per aquest estret de 82 quilòmetres hi circulen cada any 14.000 vaixells i el 3% del comerç marítim mundial. Però per als Estats Units el canal és totalment estratègic perquè per allà passen les importacions procedents d'Àsia i per allà circulen també les seves exportacions, sobretot de gas liquat. Ara Trump argumenta que el canal ha de tornar als Estats Units perquè el Panamà n'està abusant. The fees being
charged by Panama... Els impostos que imposa Panamà són ridículs. Són molt injustos, sobretot tenint en compte l'enorme generositat que crec que tan estúpidament els Estats Units van tenir en Panamà. Aquesta burla constant al nostre país s'acabarà immediatament.
Trump també al·lega que la Xina té massa control d'aquesta infraestructura del canal de Panamà. De fet, Pequín no l'administra, però sí que és cert que un holding de Hong Kong gestiona dos ports situats a les dues entrades, al Carib i al Pacífic. El president del Panamà, José Raúl Molino, ja ha deixat molt clar que cada centímetre del canal pertany al seu país i que això no canviarà. Trump, de fet, ho tindria molt difícil per trobar un suport legal a les seves reivindicacions per quedar-se al canal. Aquests dies, a més, també ha insinuat Trump que el Canadà hauria de ser un estat dels Estats Units o que Groenlàndia, que pertany a Dinamarca, també hauria d'estar sota sobirania americana.
Doncs Trump és tot el que ens arribarà a partir del pròxim 20 de gener. Ara el més immediat és fer una nova pausa per la publicitat. A la tornada ens fixarem en els molins de vent que es volen instal·lar davant del Cap de Creus. Veurem si són viables o no. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 42a temporada BBVA de dansa.
Antonio Najarro, Albert Jarbalé i Carmina Burana entre les 16 propostes úniques per omplir l'any d'emocions.
Aquest Nadal, regala dansa.
Entrades a lafactcultural.cat.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQiosc, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Enen?
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Catalunya migdia.
Com us dèiem abans dels anuncis, enmig de les discussions a favor i en contra dels parcs eòlics marins, per primera vegada un estudi avalua conjuntament el seu impacte mediambiental i aspectes socials i econòmics. I l'informe és de la Universitat de Girona i conclou que el conjunt de la península Ibèrica, la zona del Golf de Roses i el Cap de Creus és de les millors per instal·lar-hi aquest tipus de molins. Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. El valor de l'estudi radica en com s'ha fet. S'ha utilitzat una gran base de dades on hi ha informació sobre l'impacte en el medi ambient, sobre el risc que els aerogeneradors marins interfereixin en el transport marítim, sobre l'impacte visual des de la costa i també sobre l'energia renovable que produeix cada demarcació i el seu nivell de dependència. Ens ho explica l'investigador de l'estudi, Daniel de Pellegrín, de la Universitat de Girona.
És la primera vegada que s'aplica aquesta tipologia de marco analític en Espanya i probablement també en Europa. És un marco holístic perquè intenta de tenir compte de totes tipologies d'aspectes que necessiten de tenir en compte quan se desenvolupa aquesta tipologia d'infraestructura.
Els investigadors han analitzat les 19 àrees de tot l'estat que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha delimitat com a potencials per instal·lar-hi parcs eòlics, i la del Golf de Roses i el Cap de Creus es considera una de les millors, tot i que són projectes que tenen una contestació social entre els veïns. La plataforma No al PlemCat ha fet arribar una carta als diputats gironins perquè forcin la Generalitat a abandonar el projecte per provar-hi la tecnologia dels aerogeneradors marins.
I continuem parlant del medi ambient perquè els abocaments il·legals a la natura han augmentat un 70% l'últim any. Fins al novembre se n'han detectat prop de 2.100 en total. Són 6 abocaments diaris de mitjana i la gran majoria, el 80%, són de particulars. Aquesta situació impacta en els municipis, sobretot els més petits, que han d'assumir el cost i la gestió d'aquests residus, Sara Canyeter.
Sí, els abocaments de particulars són els més nombrosos i han augmentat un 70% respecte a l'any passat, però els que més han crescut són els de purins, un 80% respecte al 2023. Ignasi de Dalmases, cap dels agents rurals de Girona, apunta quins són els motius que poden explicar aquest augment de residus il·legals. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Podria ser per eludir el pagament de la gestió de residus, simplement per la deixadesa de no portar-lo a la deixalleria, o el que diem, una empresa doncs, que no està donada d'alta com correspon i que, per tant, no pot accedir a un gestor de residus.
Els agents reconeixen la dificultat per identificar els infractors, però creuen que des de l'administració s'hi ha de treballar perquè en només 2 anys aquests abocaments il·legals s'han duplicat.
I ara un estudi d'aquells que ens serveixen, sobretot, per justificar-lo. Perquè el consum de cafè i te es relaciona amb un menor risc de desenvolupar càncer de cap i coll, inclosos els de boca i gola. Això és el que conclou un estudi de la Societat Americana de Càncer, publicat avui, que ha analitzat una dotzena d'investigacions prèvies sobre l'efecte anticancerigen que poden tenir aquests compostos. Amb els senyals horaris de 2:45, ens hi posa la ciència, la purificació a Barcelona.
Sí, hem vist que amb 4 tasses al dia el risc de tenir un càncer de cap i coll és un 17% menor. Hi ha un 30% menys de risc de tenir un càncer a la cavitat oral i un 22% menys de tenir un tumor a la gola. Marta Crous, investigadora especialista en càncer i nutrició de l'Institut Català d'Oncologia, ICO, ha dit a Catalunya Ràdio que l'estudi confirma que el cafè és beneficiós fins i tot per a aquest tipus de tumors.
Ja s'havia publicat també amb altres tumors i ara amb cap i coll, que aquí les associacions eren una mica més controvertides, sí que sembla que hi ha evidència més de què podria haver-hi aquesta associació.
Fins i tot han vist que beure cafè descafeïnat reduïa el risc de tumors a la cavitat oral un 25% i beure te reduïa un 29% la probabilitat de tenir un càncer d'hipolaringe. I això perquè el factor de benefici no és la cafeïna.
Especialment amb cafeïnat, però sembla que amb descafeïnat també, i és que en realitat no és la cafeïna el que està darrere d'aquestes associacions, sinó que són altres components del cafè, i això és el que ens diu una mica que es vegin amb els dos consums.
La recomanació dels experts seria fer un consum moderat de cafè, no consumir-lo massa calent i evitar combinar-lo amb substàncies perjudicials com el tabac o l'excés de sucre.
Doncs aquestes són les instruccions. Abans de la cultura també us expliquem que la ciutat de Tortosa, al Baix Ebre, tindrà un nou aparcament públic i gratuït al centre. Serà als terrenys de DIF, al costat de l'estació de tren. En total hi haurà 284 places. Tortosa, Jordi Barranca.
13 més de les previstes amb el projecte de l'anterior equip de govern. Ja s'ha aprovat i en les properes setmanes es licitarà l'obra, que començarà a principis de l'any que ve. Jordi Jordan és l'alcalde.
Generant, per una banda, més places d'aparcament de les que hi havien previstes. Estem parlant, en este cas, de 284 places davant de les 271 que hi havia, i sobretot també el que és la infraestructura, no? El que farem serà pavimentar tota aquella zona en terra compactada, per tant, adequant-nos més als temps actuals, també generant diferents zones verdes.
A més, també hi haurà un vial perquè hi puguin passar vehicles d'emergència, una de les demandes que s'havien fet. Un cop estigui fet, seran 2 els aparcaments que hi haurà al costat de l'estació de tren aquí al centre de la ciutat, una zona on sovint és difícil trobar lloc per aparcar.
Fem l'última pausa abans de la cultura i després dels esports.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa't en els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia. Sentiu el concert tradicional de Sant Esteve a Catalunya Ràdio. Aquest dijous, a partir de les 7 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el concert que oferiran totes les formacions de la família coral de l'Orfeó Català, dirigits per Mercè Pi, Glòria Fernández, Glòria Coma, Montse Meneses, Oriol Castanyer, Xavier Puig i Pablo Larraz. Aquest dijous 26, a les 7 del vespre, sentiu el concert tradicional de Sant Esteve amb els comentaris d'Olga Cardús, a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
I anem ara sí amb la cultura. Barcelona aposta clarament per la cultura i no té res a envejar a les principals capitals mundials culturals com Londres i Berlín. El recinte modernista de Sant Pau acull avui el debat dels socis de Barcelona Global sobre quin és el seu lloc al món pel que fa a això, a la cultura. Barcelona, Valeria Obereda.
El president de Barcelona Global, Ramon Ajenjo, té clar que les ciutats que aposten per la cultura són millors i això es tradueix en més igualtat d'oportunitats. Ha repassat els espais culturals que hi trobem a Barcelona.
Barcelona viu la cultura dia a dia. Només en música tenim tres espais musicals, dos sales de concerts increïbles i una opera house que poques ciutats d'Europa poden dir que la tenen. Tenim magnífics museus. Ara, amb indústria audiovisual, hi ha el que vulguis.
I Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA, ha destacat el bon moment en el seu àmbit.
Hi ha un punt d'inflexió, que estem veient una aposta tant de les administracions públiques com del sector privat per la cultura. Es veu un canvi, estem veient més públic, que estan venint més als museus.
Pel que fa al teatre, la presidenta de DETCA, Isabel Vidal, no creu que Barcelona s'hagi de comparar amb Madrid.
Estem en un moment excel·lent. El que sí que som, crec que és una capital de l'avantguarda escènica i també de la creació, no? Tenim aquí una percentatge altíssim, més del 50% d'autoria catalana que s'està exportant per produir-se a Madrid, no? I per tant crec que som dos models diferents.
Però per Marcel Barrena, director de pel·lícules com la reconeguda al 47, la situació no és tan bona.
En els darrers anys la indústria cinematogràfica se n'ha anat en gran part a Madrid, bàsicament. Espero que amb les noves línies de finançament per rodar en català, doncs la indústria torni a agafar poder.
També s'ha recordat que la cuina catalana serà el 2025 capital mundial de la gastronomia. Això significa que a casa nostra s'ha guardat i respectat la cultura gastronòmica.
I a qui li va molt bé és a l'escriptora Eva Baltasar. Perquè la seva obra es publicarà als Estats Units, segons ha anunciat la seva editorial, Club Editor formarà part del catàleg de l'empresa editorial nord-americana Farrar, Straus & Giroux. Marta Vives.
La primera novel·la que publicaran és O cas i fascinació, l'última obra de l'escriptora que, per cert, avui ha estat distingida pel govern espanyol amb la medalla d'or al mèrit de les belles arts, juntament amb una trentena de personalitats més. El nom de Baltasar se suma així a tres autors catalans d'aquest segell americà, com són Josep Maria Espinàs, Albert Sánchez Pinyol i Paul Guasch. El catàleg de Farrar, Straus & Giroux és ple de grans noms com el Nobel T.S. Eliot, Flannery O'Connor o Lucia Berlín. Entre els autors traduïts hi ha Roberto Bolaño o Emmanuel Carré.
Que dispares a la gente en el juego o que les engañes fuera no cambia nada de nada.
Doncs ara anem a les plataformes perquè la sèrie més vista de la història de Netflix, El joc del calamar, torna per Sant Esteve amb una segona temporada. Montse Camps.
La producció coreana té un repartiment renovat, més reptes ferotges i un final inesperat que desembocarà en una tercera i última temporada.
Fem tots plegats ja una mica de festes parlant de grans sèries. El dia de Nadal s'estrenarà a Disney Plus una nova entrega d'això que sentiu reiteradament, que són els Simpsons.
Sí, i encara una altra sèrie, End of Summer Sky, que tracta sobre una desaparició a Suècia l'any 1984 que repeteix 20 anys després. La protagonista, psicòloga, experta en dol, intentarà descobrir què li va passar al seu germà. I acabem amb una pel·lícula, Alice, una distopia on Megan Fox es posa a la pell d'una intel·ligència artificial humanoide amb intencions inquietants. A Prime Video, a partir del dijous.
I parlant de Nadal, els llibres de cuina i gastronomia sempre són una bona opció per regalar aquestes festes. Us proposem uns quants d'aquests llibres que acaben de sortir del forn, Òscar Callau.
Un receptari per bocafins i lletra ferits és Per sucar i pa, d'editorial Coma Negra, amb receptes de Lluc Quintana, il·lustracions de Marta Montenegro i apunts lingüístics de Magí Camps, que surten a partir d'edites com S'ha acabat el bròquil, Per al carro llobarro o Gallina vella fa bon caldo. L'enciclopèdic Sabores d'Itàlia, de François Régis Gaudry, per Cinco Tintas, converteix les receptes de pizza i pasta en una majestuosa porta a la cultura italiana perquè l'autor les acompanya amb apunts culturals, mapes i retrats de personatges històrics. Les postres d'en Jordi Roca, d'Ara Llibres, recull les receptes dolces del celler de Can Roca amb voluntat didàctica, imatges clares i instruccions pas a pas. Roca admet que els seus torrons, panetones o arbres de xocolata poden ser complicats, però diu que si ell les fa, qualsevol les pot fer. Un llibre de cuina solidària és Les recetes de World Central Kitchen per alimentar la humanitat i la esperança, on José Andrés adapta els fogons domèstics, plats com el lahmacun libanès o el borsch ucraïnès, que ha repartit per refugiats de guerra arreu del món. Editat per Planeta Gastro. I acabem amb Cuina catalana, de Borja Sierra i Òscar Gómez, per Montagut Editores. Títol en català i portada amb una senyera d'escalivada, però text en castellà, perquè volen divulgar fora de Catalunya els aspectes culturals, històrics i geogràfics de plats com la calçotada, la llioli o els canelons.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio, en aquest especial Nadal. Un aplaudiment.
I abans dels esports us recomanem que aneu a l'app de Catalunya Ràdio, allà hi podreu recuperar els continguts d'aquest especial Nadal del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, un programa que s'ha fet avui, aquest matí, ple de música i cares conegudes, i on fins i tot hem pogut sentir les campanades amb en Peyu. Han estat acompanyats de 1.500 oients.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, qui us acompanyarà és en Marcos García amb tota la informació esportiva del dia. Marcos, bon dia.
Bon dia.
Després de perdre dissabte contra l'Atlètic de Madrid, el Barça espera guanyar aquesta setmana als jutjats.
Sí, un cap de setmana d'aquests que no ens agraden, i una setmana que esperem que sí que ens agradi. El club blaugrana accelera la via judicial per mirar de mantenir Dani Olmo inscrit a la Lliga. En un moment ens ho explica en Ramon Salmurri, que com sempre, en té totes les dades. És que en clau blaugrana, avui el nom del dia és el de Dani Olmo, una vegada més. Avui Ramon Salmurri, pendents dels jutjats per la seva inscripció.
Aquest matí ha tingut lloc al jutjat mercantil número 10 de Barcelona la vista prèvia en la denúncia del Barça contra la Lliga a tomb de la lesió de Marc-André Ter Stegen i, per tant, de la inscripció de Dani Olmo. Avui, el Barça i la Lliga han presentat els arguments jurídics per, en el cas del Barça, demanar una mesura cautelar i, en el cas de la Lliga, negar aquesta opció. El club blaugrana s'emparen el perjudici que suposaria la negació de la cautelar i la no inscripció del jugador. Un perjudici que, bàsicament, seria haver de renunciar al futbolista i, a més, pagar-li una indemnització. La Lliga, de la seva banda, i a diferència del cas Gavi, presentarà una posició més dura. I el primer indici és que en aquesta ocasió, a diferència del que va passar amb Gavi, la Lliga s'ha personat i ha presentat els seus arguments, cosa que, en l'altra ocasió, no va passar. Avui es tracta només de presentar les posicions i arguments, i serà el proper divendres, dia 27, quan el jutge, el mateix que va gestionar el cas Gavi, emeti una resolució.
És clar, la via judicial conviu aquests dies amb la realitat esportiva de l'equip, que no passa justament pel millor moment, a diferència de fa unes setmanes. 5 punts de 21 possibles, una victòria als últims 7 partits de Lliga, que no sé si han encès o no senyals d'alarma al vestidor i al club.
L'equip està anímicament tocat i al mateix temps enrabiat. Són conscients que s'han escapat punts que no haurien, Leganés o Les Palmes, però també que la versió que van deixar contra l'Atlètic de Madrid és de la dels millors dies. Pujant a la llotja, és cert que hi ha preocupació, tot i que el missatge que surt públicament del club és el d'orgull pel partit jugat dissabte. S'està convençut que, de mantenir aquest to, cauran títols. Ara bé, al mateix temps, s'admet que la dinàmica de l'equip no és bona i hi ha certa preocupació pels resultats dels darrers partits. Es busquen les raons que expliquin el canvi i la manera de canviar la dinàmica, però, ni de bon tros, es posa en dubte la figura de l'entrenador.
I és que, com diuen, Salmurri, el Barça va perdre dissabte el lideratge de la Lliga i la victòria del Madrid ahir contra el Sevilla el fa baixar al tercer lloc, Montsemir, a 2 punts dels blancs i a 3 de l'Atlètic de Madrid.
En 6 jornades ha passat de ser líder amb 10 punts més que els matalassers i 9 més que els blancs, està ara per sota de tots dos equips que més tenen un partit pendent. Amb la victòria ahir per 4-2 contra el Sevilla, el Madrid tanca un any en què ha guanyat 5 títols, entre els quals la Champions i la Lliga, i a més retalla els 11 punts que tenien els blaugranes després del 0-4 del Clàssic. Carlo Ancelotti diu que el novembre, després de la derrota contra el Milan a la Champions, va parlar clar amb la plantilla i agraeix el suport rebut en aquestes setmanes.
Gracias a los jugadores, a l'apoyo de los jugadores, del club también, porque el club nunca me ha manifestado preocupación que vamos a hacer, ¿no? Siempre me ha mostrado cariño, calma, tranquilidad. Entonces, el club en este sentido me ha apoyado mucho.
Mbappé, que va fer el primer gol, va assegurar que després de l'Atlètic Club 2 Madrid 1 a principis de desembre va tocar fons i es va adonar que calia reaccionar. El partit d'ahir, per cert, va ser l'últim del jugador del Sevilla, Jesús Navas, que es retira. L'Atlètic Club és quart i també estan en posicions europees el Villarreal i el Mallorca. Les de descens són per l'Espanyol, el València i el Valladolid.
Doncs sí, ho deia la Montse Mir, l'Espanyol va tancar ahir l'any. Derrota, zona de descens, al Camp de les Palmes, 0-1, en aquest cas 1-0, i continuarà doncs una jornada més en zona de descens. Per tant, aquestes festes en zona de descens, a un punt, això sí, de la permanència, i amb el club Sergi Andreu, refermant a hores d'ara la continuïtat de Manolo González.
Partit en línies generals igualat, amb una primera part de l'Espanyol seriosa, amb l'equip competint prou bé, amb alguna ocasió clara, però un cop més sense encert de cara a porteria. A la segona part, una errada defensiva de Cabrera als 20 minuts de la represa va propiciar una falta a la frontal que va suposar el gol de Sandro, amb protestes incloses per la distància de la barrera. A partir d'aquí van arribar els pitjors minuts de l'Espanyol, inoperant en atac, nerviós, sense idees i fluïdesa amb la pilota. Són ja 6 jornades consecutives en zona de descens, 2 punts només dels últims 12, i malgrat tot, Manolo veu reversible la situació.
Sí, perquè no es veu un equip mort. Si no, tu, el millor seria jo el que... El millor marxaria jo. Jo no vull estar en un puesto... per estar. Jo, si veies que l'equip no hi creu, no hi va, el que volem fer no és trasllar del camp, marxaria. També que et vingui algú de cara, que penso que en tota la Lliga no ha vingut ni un puto partit de cara, que et vingui un dia algú de cara, quan fas les coses bé, perquè quan les fas malament ja no ho demano ni això, però quan fas les coses bé que et vingui de cara, hòstia, també s'agraeix una mica, perquè és que anem lluitant sempre com contracorrent una mica.
El club, per cert, no es planteja la destitució del tècnic blanquiblau. Manolo González continuarà dirigint l'equip a principis de gener, el dia 11, quan torni la competició, malgrat els 15 punts en 18 jornades aconseguits fins ara per l'Espanyol.
I Sergi, de la roda de premsa postpartit d'ahir a Les Palmes va ser força tensa per diferents motius. Evidentment, el resultat de l'Espanyol no acompanyava, però sobretot per una escena protagonitzada per un periodista canari.
Situació lamentable, declara catalanofòbia del periodista de televisió espanyola a les Illes Canàries, José Alberto Hernández, fent gala i traient pit del fet de no saber el català.
Sí, buenas noches, José Alberto, Televisión Española en Canarias. Se deduce por su enfado y por sus palabras, lo que pude entender en catalán, que buena parte de la derrota la tiene la culpa al Álvaro.
No. No has entendido muy bien el catalán, ¿no?
No, gracias a Dios.
Ya, por eso, no, por eso te lo explico.
Habla más, sí, no hablo que no.
Yo no he dicho eso.
Aquest audio es comenta sol, però fa uns minuts el president de Ràdio Televisió Espanyola, Juan Pablo López, ha fet una piulada en català i en castellà, ha demanat disculpes per aquestes afirmacions del seu periodista Canàries, que diu que no representen el seu mitjà. López afegeix que el desconeixement del català no és cap motiu per estar orgullós i que tenen com a fita promoure la diversitat lingüística i cultural de l'Estat. Vaja, per tancar la carpeta a l'Espanyol, Sergi, ràpidament, en 5 segons, equip blanquiblau s'atura aquests dies.
L'equip farà festa tota aquesta setmana i tornarà als entrenaments dilluns de la setmana que ve, el dia 30 a la tarda.
Per cert, avui estrenem el darrer rècords de l'any, ja que no ens ho diu el Sergi, us ho dic jo. Justament amb ell al capdavant, amb el Sergi Andreu al capdavant, explica la història de Josep Madurell, barceloní, campió del món de tennis taula més 85 anys, un animal... Es titula Campió del món als 86. El podreu trobar al web i l'app de Catalunya Ràdio. Jo no me'l perdria, i ara un molt més jove que ell. I és que aquesta tarda se celebra un acte al TNC on el president de la Generalitat, Salvador Illa, repartirà creus de Sant Jordi a 10 entitats i 20 persones, entre les quals... Hi trobem dos destacats esportistes i ara ve el més jove. No tens 86 anys, Pau Mora.
Són Kilian Jornet i Aitana Bonmatí, els guardonats, i ella parlarà en representació de tots. Recordem que la Creu de Sant Jordi s'atorga a persones que hagin destacat en la defensa de la cultura catalana. La projecció al català n'és un bon exemple i és una lluita que Bonmatí reivindica habitualment.
Igual ens hauríem de fer mirar, perquè al final penso que saber llengües és cultura, no? Al final és portar una llengua que no està tan reconeguda arreu del món, i per mi és un orgull fer-ho, i bé, que no crec que ens haguem de justificar cada vegada.
Unes paraules que la catalana acompanya amb fets, com el parlament que va fer en català a la gala de la pilota d'or d'aquesta temporada. A Kilian Jornet se li posarà en valor la seva tasca de protecció i conservació del medi ambient. I en els dos casos, evidentment, es posarà en relleu els seus grans mèrits esportius. Y después de la pausa.
Nos costaron algunos partidos, ¿no? Durante la temporada y ahora tenemos que volver a ganar. Ganar cada partido es muy importante antes de la Copa del Rey, así que no nos podemos olvidar para la Liga Endesa.
Amb l'Ernest Macià, tots i tots els números dels equips catalans per entrar a la Copa del Rei de bàsquet.
Catalunya migdia.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'ànima de l'emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 5a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Visita el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana al cor de la Segarra.
Descobreix més de 30 escenes d'oficis perduts, amb 250 actors en un entorn medieval increïble.
Amb novetat, amb realitat virtual per gaudir del Pessebre sense moure't.
Del 21 de desembre al 12 de gener. Entrades a pessebre.org.
Aquest Nadal torna la màgia del Pessebre Vivent dels oficis perduts a Sant Guim de la Plana.
Ofertassa de Nadal a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com la pinya amb maduració natural, comprant-ne dues unitats, la unitat surt a 2,75 €. I el llom de vaca sense os envasat a 15,95 € el quilo. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdí, Frozen, El rei lleó, Coco, La sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tran.
Per un Nadal ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Aquesta és la sintonia del bàsquet en aquesta casa, en aquest programa. A 5 jornades per al final de la primera volta de la Lliga CB, és el moment ideal per fer balanç. Us hem de confessar que l'Ernest Macià està tot el sant matí fent números per tractar de posar llum a les opcions dels catalans d'entrar a la Copa. Va, som-hi, Ernest. Com ho tenen els nostres per ser a Gran Canària del 13 al 16 de febrer?
Doncs mira, jo diria que el Barça i la Penya ho tenen una mica millor. Al Manresa se li ha complicat bastant amb la derrota d'ahir a Bilbao, que a més va ser clara. El Barça ahir al Palau va patir davant de l'Andorra i amb aquesta victòria es queda a dues de les 9 que normalment porten a la Copa. Per tant, el Barça, dels 5 partits que queden, en tindria, entre cometes, prou guanyant-ne 2, tot i que segurament amb 3 ho assegura el 100%, perquè en cas de múltiple empat, algun amb 9 ha quedat fora alguns cops. I dels 5 partits que té el Barça, compta perquè en té 2 de molt complicats. El Barça visita la pista del Madrid, és el proper, el dia 29, és a dir, la setmana, aquesta setmana, finals de setmana, el diumenge, i serem els del Tot Gira, i té una altra visita complicada, com és la del Gran Canària, que és un equip de la part alta que també, bé, al capdavall organitza la Copa, però evidentment vol estar al bombo dels 4 primers dels caps de sèrie. També ha de visitar la pista del Girona, que en teoria és una pista més assequible perquè el Girona és cué, però és que el Girona, 1, ha canviat d'entrenador, i 2, necessita la victòria sí o sí per intentar sortir d'allà baix. Per tant, aquestes serien les dificultats del Barça, i llavors té 2 partits a casa, que un és el Bilbao, que és un equip imprevisible, que hi va guanyar de 20 al Manresa, i l'altre és la Penya, que sembla que està millor últimament. I, per tant, jo crec que el Barça ho té bé, guanyant 3 dels 5 partits, perquè és el Barça. Si fos qualsevol altre equip de zona mitja, diria quin calendari més complicat. Això pel que fa al Barça. La Penya no ho té tampoc del tot malament. Té partits, per exemple, a casa, en té 3, contra el Haiopos Lleida. El Haiopos lluita per intentar acostar-se a la Copa, però ho té realment complicat. El Gran Canària, partit complicat. Visita la pista del Barça, partit complicat. Morabanc, Andorra, a casa, pot aspirar a guanyar-lo, i el Baxi Manresa a fora, partit difícil. No és impossible, hauria de guanyar com també el Barça 2 dels 5, però per assegurar 3 dels 5, aquí sí que ho veig una mica més complicat, i amb la derrota d'ahir, doncs, el Baxi Manresa hauria de guanyar 3 o 4 dels 5, i aquí sí que jo donaria, no per fet, però sí bastant costa amunt el fet que el Manresa, doncs, pogués anar a la Copa, però bé, no ho té impossible.
Molt bé, Ernest, ens ho has fet molt gràfic i molt
massa
clar.
Massa llarg.
No, està perfecte, perquè ho entengui jo, havia de ser així de llarg. A la Lliga Femenina, Ernest, domina sí. L'Uni Girona.
Sí, l'Uni Girona només ha perdut un partit a València, el va perdre la setmana passada, però realment amb la victòria contra l'Estudiantes, que és una part ara amb un equip de la zona alta, bé, amb la derrota d'ahir de zona mitja, doncs Girona té 12 victòries de 13 partits líder, i a Roda el Perfumeria s'avenida a una victòria, i el València també. És la millor temporada de l'Uni Girona dels últims anys, i que així sigui, perquè du una ratxa de 8 victòries, de 12 victòries dels últims 13 partits. Una cosa increïble.
Doncs gràcies a l'Ernest. Aquests dies estarem molt pendents del bàsquet, és evident, però molt i molt i moltíssim del Rally Dakar. La notícia del dia és que el jove debutant Edgar Canet, alerta, passa de ser pilot privat a KTM pilot oficial, és a dir, que la moto que portarà és de primeríssima. El de la Garriga, de 19 anys, rebrà el millor material possible, Damià Aguilar.
El millor vol dir la mateixa moto que els germans Benavides, Kevin i Luciano, i Daniel Sanders. Canet competirà, però, a la categoria Rally 2. Els seus mentors el volen protegir que no prengui mal, però la marca austríaca sembla que hi ha posat certes esperances.
Mentrestant, el jove de 20 anys de Llagostera, Pau Navarro, l'ha fitxat directament la multinacional energètica Red Bull i l'ha situat a conduir un dels seus vehicles lleugers del Dakar 25. Debutarà amb el cotxe a l'Aràbia mateix.
Navarro va rebre la trucada de Red Bull i ha renunciat, com qui diu, a darrera hora, el projecte que tenia amb un vehicle T1. Ara competirà dins de la categoria Challenger, de buguis petits prototip, amb l'equip BBR Motorsport. El seu dorsal és el 304. El de Llagostera farà, de fet, tot el calendari 2025 del Rally Ride, que comença precisament pel Dakar.
Jo no el conec, però anem amb un cotxe que és molt competitiu en la categoria. Amb el copilot també ens haurem d'adaptar ràpid perquè no fer cap quilòmetre amb ell. Però molt il·lusionat, perquè és un projecte molt xulo i res, intentarem fer un bon paper en el Dakar.
I serà el cinquè Dakar del jove pilot després d'haver passat pels camions, els buguis petits de sèrie i un mini Ultimate amb què l'any passat es va lesionar. Ara debutarà a la categoria Challenger, on podria ser favorit, només que l'experiència amb el nou vehicle no passa de 15 quilòmetres. També s'estrenarà amb el copilot argentí Lisandro Cisterna.
I de copilot argentí a un esport amb molts argentins, i és que aquest cap de setmana Barcelona ha estat la capital del pàdel mundial, un esport dominat a priori pels argentins. Però atenció a això, el Palau Sant Jordi ha acollit la Premier Padel Finals aquest cap de setmana, darrer torneig de la temporada, amb sold out tots els dies i amb un mercat accent català, Pau Ros.
En un Palau Sant Jordi amb entrades exaurides, el Premi Gros se l'ha endut una catalana, Ari Sánchez, que fent parella amb Paula José María va superar la dupla formada per Gemma Triay i Clàudia Fernández per un doble 6-3. Amb aquest triomf, la parella número 1 del món ha guanyat 10 títols en aquest 2024 i acumula 48 victòries consecutives, sumant en total 37 títols, el palmarès més ampli de dobles femenins. Sentim Ari Sánchez del Tot Gira.
Sí, la veritat és que el que estem aconseguint és algo increïble. Jo crec que és un somni que no som conscients, serem conscients quan parem i tinguin temps a pensar, però bueno, ara volem seguir millorant, ficar aquest rècord difícil d'aconseguir per altres parelles.
Per altra banda, el màster masculí va haver-hi sorpresa. Coquinieto i John Sanz van emportar-se a la final amb una remuntada històrica davant Agustín Tapia i Arturo Coello per 6-3, 5-7 i 3-6. La parella hispano-argentina va perdre després de 168 dies invicta per la dupla que se separarà el proper 2025. Un cap de setmana que també ha estat especial per Fernando Velasteguín, que després de 6 mundials, 230 títols i 286 finals, s'acomiada del pàdel. L'astre argentí va tancar la seva carrera amb un partit especial on van participar excompanys com Juan Martín Díaz i Pablo Lima, o fins i tot l'exjugador del Barça, Carles Puyol.
I després de gairebé 6 anys retirada i de passar diversos cops pel quiròfan, una de les millors esquiadores de la història ha tornat a la competició. És Lindsay Vonn, l'hem escollida personatge del cap de setmana.
It feels so good to have the nerves and to have the butterflies and to have the adrenaline and to push yourself, you know,
Dissabte, el supergegant de Saint Moritz, Vonn, va reprendre una carrera que havia deixat pels dolors que tenia el genoll el 2019. L'esquiadora nord-americana va acabar 14a dissabte, una mica més d'un segon de la guanyadora, Cornelia Hutter, i com hem sentit va tornar a experimentar les papallones a l'estómac. Ahir diumenge la segona prova es va suspendre pel mal temps. A Vonn, que té 40 anys i ha tingut diverses lesions importants des que va començar a competir a principis de la dècada dels 2000, la van operar per últim cop per l'abril d'un reemplaçament parcial del genoll dret.
I comencem amb tennis, perquè el tennista australià Mark Purcell, número 12 del rànquing de dobles mundial, ha estat suspès per dopatge, Pau.
Ell mateix es va acollir el programa antidopatge després de saber que, tot i que havia advertit als metges, li van injectar una dosi de vitamina superior a la permesa.
Doncs déu-n'hi-do, i estarem a sobre, com no pot ser d'una altra manera, a Catalunya Ràdio. Ara segueix tota la informació del dia amb en Joan Bota.